Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramases S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramase S.A. Hola, vida mejor, tu inmobiliaria en Gavá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, vida mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá. En IANES Plantillas Deportivas Gavá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en IANES Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM, radiogavà.cat o potser la nostra aplicació. Passen 3 minuts de les 10 del matí i en aquest dilluns rebrem Carme Alonso per parlar d'una dona, l'última d'aquest 2024, dins de les ulleres Violeta. I també farem l'última secció d'aquest 2024 amb l'Associació de la Gent Gran. Gairebé que fa un any, una miqueta menys, que els hi vam proposar de venir a fer un espai en el qual poder parlar de l'actualitat de l'Associació de la Gent Gran, una de les que aplega més persones a la nostra localitat. Avui, doncs, tornen amb nosaltres per parlar-nos de les últimes activitats previstes per aquest 2024 i també per comentar-nos algunes demandes que fan des d'aquesta entitat. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del matí. Aquesta és l'única que parla des de i sobre la ciutat de Gavà. Crec, potser des de i algun podcast que es pugui realitzar a la ciutat de Gavà, potser sí. Si algú sap, que m'ho comuniqui, que estaré interessada en escoltar-lo i en saber-ho. Nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa i comencem, com sempre, mirant les portades dels diaris. El diari El País avui ens diu en la seva primera plana, en aquest dilluns que ens ocupa, que Sánchez llença una ofensiva per recuperar poder territorial. Va ser al Congrés del PSOE. L'executiu crearà una empresa pública de vivenda per retallar la crisi. El partit es fixa en l'objectiu de resoldre els lideratges a Andalusia i a Madrid. El líder socialista fa una crida a plantar cara a les dretes. Aquest diari també parla de la Comissió Europea que s'estrena recolzant Zelensky a Kiev. Costa i Calas li garantitzen tota l'ajuda que sigui necessària. Els països deixen per 2025 l'acord contra els plàstics, ens diu aquest diari, que també explica la mentida del govern d'Ayuso que va unir els fiscals contra el bulo. El País ens parla també dels sondejos a peu d'urna que col·loquen els socialdemòcrates per davant dels ultres a Romania, i la justícia anul·la un terç de les multes a empreses per pactes secrets. El País parla també d'esports i de futbol. El Real Madrid venç el Getafe 2-0 i s'acosta a la part alta al lideratge de la Lliga. Sánchez crida al PSOE a reforçar-se de cara a les eleccions del 2027. Va ser el conclau socialista. Anunciar una empresa pública per construir habitatge, mentre Feijó demana als socialistes que deixin caure un president sense dignitat. La Vanguardia ens parla també de com a mínim 4 persones mortes en un accident d'autocar de l'Hospitalet a França. L'autocar de l'operadora Xavi Tours tornava d'una excursió d'un sol dia a Andorra quan va xocar contra una paret de pedra. La col·lisió va fer una trentena de ferits, entre ells 6 de gravetat, a més de les 4 persones que van morir. El diari El Periódico ens diu avui que Sánchez inicia el recanvi de barons. Després del Congrés Socialista es preparen relleus en federacions com Madrid, Aragó i Andalusia. Davant d'assetjament judicial, el president reclama al partit un pas endavant. El Periódico també ens diu que 1,5 milió de catalans estan assegurats en mútues. Les entitats de previsió social catalanes s'han reduït de 138 a 23 en 20 anys, però el 2024 han recuperat el 1 milió d'afiliats. És un procés, segons el periòdico, de concentració i de creixement. Accident amb 4 morts d'un autobús que tornava d'Andorra a l'Hospitalet de Llobregat. També el periòdico ens diu: Bola de Drac supera les 100,000 visualitzacions al dia al 3CAT i nou protocol al Besòs contra accidents químics. El diari Ara, a la seva primera plana, ens parla de Sánchez, que anuncia la creació d'una empresa pública d'habitatge en el Congrés Socialista. Ens parla també del clam al Raval contra la brutícia als carrers del Barcelona, al barri de Barcelona. El preu de la llum es dispara al novembre i tragèdia en un viatge a Andorra. Almenys 2 morts i 7 persones ferides greus en l'accident d'un autobús que feia el trajecte de tornada cap a l'Hospitalet de Llobregat. El diari El Mundo ens diu: alerta en el nucli de Sánchez per la gestió dels escàndols. També el diari El Mundo ens diu: càstig a la nova cúpula del PSOE a Page, Espadas i els afins a Lobato. Tabarés dimiteix com CEO de Stellantis després de punts de vista diferents amb el Consell. També aquest diari parla de l'oposició, que llença un nou pols al xavisme a 40 dies de la jura presidencial. Per una altra banda, el diari El Mundo parla també de futbol i de motor, MotoGP, i també ofereix una entrevista al president de ERT, el més gran lobby industrial europeu. El diari ABC ens diu que Sánchez aposta per anar a la confrontació per recuperar el poder territorial. El líder socialista presumeix de tenir un govern net i dissenya una executiva del PSOE continuista amb Montero i Cerdán al capdavant. Per una altra banda, el diari ABC també diu que Feijó demana a Sánchez que aguanti perquè pugui marxar sense un mínim d'honor. El Brugués Digital col·loca com a notícia més destacada la seva portada, la que ens diu que el passat divendres es va donar el tret de sortida de la campanya nadalenca a la ciutat. Es va fer amb una festa que va il·luminar la ciutat, el bosc encantat i el gran arbre del parc de la Torre Lluc, una festa de caràcter familiar amb animació. També el Brugués Digital parla de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Tintorer, que ha recaptat 330 euros per la lluita contra el càncer. Aquesta entitat va lliurar a l'Associació contra el Càncer els diners recollits en un mes. I aquestes són les principals notícies, o les notícies que més recentment s'han incorporat a la portada del Brugués Digital i que no han quedat, doncs, desfasades, perquè són esdeveniments del passat cap de setmana. Per tant, deixem de banda la portada dels diaris i anem a l'actualitat local a l'Aldia.
Al dia.
Comencem amb la previsió del temps. En aquest cas, mirem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i al Meteocat, que ens diuen que avui tindrem un dia mig ennuvolat amb algunes ullades de sol. Per demà dimarts potser el sol seria una mica més predominant, però les pluges podrien començar a arribar segons l'EMET, que no pas el Meteocat. Per tant, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la tarda de tarda-nit de dimarts. Unes pluges que continuarien durant tota la nit nit i fins primeres hores del matí de dimecres. No serien pluges de caràcter intens o tempestuós, sinó més aviat puntuals. Sembla que hi haurà una baixada de temperatures que podríem acusar sobretot en les mínimes i sobretot a partir del dijous. Però que hi haurà una altra remuntada, això és un no parar, de cara al cap de setmana. Sembla que el pont de desembre serà un pont sense precipitacions d'hores d'ara, amb més sol que no pas núvols i amb temperatures màximes força suaus. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, està força d'acord amb això, tret d'aquesta possibilitat de pluja que redueix alguns punts de la matinada de dimarts a dimecres. Seguim amb més qüestions de caràcter local. La veritat és que hi ha poques coses aquests dies, com a mínim avui dilluns no han sorgit masses. Tenim l'agenda d'activitats de caràcter lúdic cultural del mes de desembre, però aquest cap de setmana, donat que és pont de desembre i suposo que es preveu que moltes persones estaran fora, que dius, bueno, tothom té opcions per anar fora, sembla ser que sí, doncs no hi ha massa cosa, de fet no hi ha res a la nostra ciutat programat per aquest cap de setmana. A partir d'aquí doncs ja ens comencem a preparar per Sant Nicasi i per el Nadal. Sí que us podem dir que continuen algunes celebracions que van començar la passada setmana, com és el cas de la commemoració del 25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Per demà tenim una xerrada, l'última d'aquest cicle, Eines per una criança respectuosa. És una xerrada que es portarà a terme a partir de 5:45 de la tarda a la Unió de Cooperadors. L'encarregat de fer aquesta xerrada forma part d'una entitat que es diu El Taller, és Xavier Ibeas, i és una activitat adreçada a famílies, però jo entenc que a pares i mares, no tant als infants, no? Eines per una criança respectuosa. No cal fer reserva de plaça. Demà, dia 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És per això que l'Ajuntament de Gavà ha organitzat tota una tarda dedicada a aquesta temàtica. Serà a la plaça Major, a partir d'un 3:45 de la tarda, comencen activitats amb escoles de Gavà, seguiran tallers inclusius oberts a tota la població i, finalment, la lectura del manifest de la Comissió d'Inclusió de Gavà. El dia 4, dimecres, es farà a la Unió de Cooperadors, a partir de 6:45 de la tarda, un taller per la igualtat dels drets dels homes i les dones diverses. I el dia 10, una xerrada sobre la llei L, que farà la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Serà també a la Unió de Cooperadors a 6:45 de la tarda. A Mercagavà continuen fent tallers, últimament ja pensats en el Nadal. En faran un taller de galetes nadalenques de caràcter infantil, amb 3 torns, per poder donar cabuda al màxim d'infants possibles. Com és habitual, per poder participar dels tallers de Mercagavà, caldrà presentar 2 tiquets de compra. Cadascun d'aquests tiquets, que no importa la quantitat que haguem abonat, serà de 2 parades diferents. Aquest taller és el dia 7, en horari de matí. El 7 és aquest proper dissabte. I a banda dels 2 tiquets, recordeu que per participar cal fer inscripció prèvia. Trobareu el número de telèfon per realitzar aquesta inscripció prèvia, el de publicitat que s'ha col·locat al mateix Mercagavà, però també a les xarxes socials d'Instagram i de Facebook. I aquests dies i fins al dia 12 de desembre, la sala de la Biblioteca Josep Soler Vidal acull una exposició que es diu Amb ulls d'infant, créixer al mig del desert. És una exposició fotogràfica que ens explica la realitat d'aquests infants en els campaments de refugiats del Sàhara. Persones refugiades del Sàhara, els campaments estan a Tinduf. És una exposició que ens arriba de la mà de CAPS, a CAPS Gavà Viladecans, però una producció de a CAPS a nivell de Catalunya. I fins aquí el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Yungaba, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Yungaba, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web yungaba.com. Yungaba, siempre a tu lado. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey, parece que has perdido la última oportunidad. Sí, tengo que verte otra vez. No pienses que voy a cambiar de parecer. Voy camino de dejarlo todo atrás. No me importa lo que me pueda encontrar. Que se pare el reloj. Se entera el mundo de una vez. La función acaba de empezar. Me dijeron compañero quién te ha visto y quién te ve. Ya se apagaron las bombillas que te vieron florecer. Fui sin pies, pero hoy me he convencido que esto acaba bien. Hoy camino de dejarlo todo atrás. No me importa lo que me pueda encontrar. Que se pare el reloj y se escuche mi voz. Ya no tengo por qué callar. Sentar el mundo una vez. Se ha deshecho ya ese nudo en la garganta. Tengo vida, tengo sueños, tengo ganas. Nadie pueda levantarme, respirar en libertad. Entera el mundo de una vez.
acaba de empezar.
Ha llegado el fin del mundo, en Hollywood lo saben muy bien. Hacen un casting de zombies que han llegado a la ciudad. Han salido de sus tumbas buscando diversión y han alquilado el cementerio para hacer una película de terror.
Calaveras de colores, calaveras en tecnicolor.
Cuando no sé lo que hacer, me pongo a imaginar siluetas de colores que bailan en la oscuridad. Hay veces que me abrazan, hay veces que me hablan y me dicen cosas, cosas raras, cosas raras. Me invitan a bailar, viajar al más allá, donde los muertos vivientes celebran sin parar.
Calaveras de colores, cruces blancas en la pared, voces que gritan al viento. Ha llegado el fin del mundo, en Hollywood lo saben muy bien. Hacen un casting de zombies que han llegado a la ciudad. Han salido de sus tumbas buscando diversión y han alquilado el cementerio para hacer una película de terror.
Calaveras de colores, calaveras de color.
Las calles se vacían y nadie se atreve a salir, pero nada real, todo es mi imaginación. Siento algo irracional, siento algo emocional, que me gusta y me dejo llevar, me dejo llevar, me dejo llevar. Y quisiera destruir este mundo blanco y negro, este mundo cruel, abstracto y marginal.
Calaveras de colores, cruces blancas en la pared, voces que gritan al viento. Ha llegado el fin del mundo, en Hollywood lo saben muy bien. Hacen un casting de zombies que han llegado a la ciudad. Han salido de sus tumbas buscando diversión y han alquilado el cementerio para hacer una película de terror.
Estoy sufriendo un grave caso de alucinaciones, porque escucho nuestra historia en todas las canciones. Ya fumigué toda la casa para sacar tu olor y ya no como fresas, tienen tu sabor. Me voy quedando sin opciones, porque no me puedo imaginar conociendo a persona, si el corazón no me funciona. Y ahora, ¿cómo voy a amar? ¿Qué voy a decir a la que esté después de ti? Si tú ya te quedaste con la mejor parte de mí, ¿cómo le voy a explicar que sigues aquí? Que yo siempre te voy a elegir con los pedazos que me quedan. Ahora me toca aprender.
cómo voy a amar, qué voy a decir a la que esté después de ti. Si tú ya te quedaste con la mejor parte de mí, cómo le voy a explicar que sigues aquí, que yo siempre te voy a elegir. Con los pedazos que me quedan, ahora me tocará aprender a vivir, a vivir, a vivir. Aprender a vivir, a vivir, a vivir. Yo ya no vivo, pero sobrevivo con tu recuerdo que aquí sigue conmigo. Yo ya no vivo, pero sobrevivo con tu recuerdo que aquí sigue conmigo. Yo ya no vivo, pero sobrevivo con tu recuerdo que aquí sigue conmigo. Yo ya no vivo, pero sobrevivo con tu recuerdo que aquí sigue conmigo.
Pull me from the flames, I can take the light. Save me now, save me now, save me now. I'm holding my breath, trying to stay in line. Save me now, save me now, save me now. Saw the light, now I'm trying to get out of your world. Turn me in, turn me down. Now I know that I won't play your game just to show you made me lose my peace of mind. If you ask, I'll say no. When you're here all alone, just sitting on your throne of lies. Pull me from the flames, I can't take the lies. Save me now, save me now, save me now. I'm holding my breath, but it's playing light. Save me now.
Això és Ràdio Gavà.
Hola, vida mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà. L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
Això és Ràdio Gavà.
Les ulleres violeta, de Carme Alonso. Aquesta cançó ens indica que el Nadal, encara que no ho sembli per la temperatura, és aquí ja a la cantonada. I també hi és la Carme Alonso, a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Carme? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Eva, Maite, i com no, com cada mes, doncs, descobrint una dona diferent. I aquesta vegada, sí, ens traslladem al Nadal, que el tenim aquí a la cantonada. Perquè a més de Nadal, que és una època complicada. Algunes persones és una època que els encanta i altres els horroritza. Jo no sé si ets d'una banda de l'altra o et mantens neutra, Eva.
Neutra, més aviat, terme mig, no?
A ratets, oi? A
ratets, sí.
Hi ha ratets que dius, ai, que passi ja, i hi ha altres doncs, que es gaudeix, no?
En petites dosis que... ja està bé.
Sí. La veritat és que les llumetes i totes aquestes coses que veiem a les ciutats doncs, sempre alegren, no?, una mica, però també és època trista. Així que jo aquest any, en aquestes ulleres violeta, vull posar-hi un toc de feminisme. Sí, perquè s'acosta el dia 25 de desembre, milions de persones es preparen per donar i rebre regals, nens i nenes comencen a esperar ansiosos l'arribada de Santa Claus. Però Santa Claus, qui no coneix aquest mític personatge, no? Que durant segles ha obert amb regals la infància. Però i les dones en aquestes festes? Reines magues, la mama Claus, en comptes del papa Claus, aquesta història, no?, que domina la narrativa popular, però com ha influït en la lluita pels drets de les dones quan apareix, no?, aquesta senyora Claus. Sí. Així que, doncs, una miqueta parlarem d'ella, de la mama Claus, aquesta dona que és la dona més treballadora del Pol Nord i que al segle XIX el Nadal depenia en gran mida del temps i de la feina de les dones. Elles eren que es feien càrrec de preparar les celebracions familiars, organitzaven events comunitaris i religiosos i treballaven en més gran mida en les indústries que alimentaven la demanda estacional, com l'alimentació, la creació de targetes, el repartiment de vent de joguines i de roba. És veritat, tot això és cert, però ha canviat alguna cosa des de llavors, en ple segle XXI? L'esgotament de tota aquesta feina és una sensació que les dones continuen coneixent molt bé i no ha canviat doncs, des d'aquelles dones que van viure fa segles, no? De fet, hi ha inspiracions hi ha publicacions com el de Ladies Home Journal, que ja el 1899 instava els seus lectors, a les seves lectores, referint-se sempre en femení, a que no es cansessin preparant per les celebracions. I és que, encara que ha estat sempre una feina que finalment han portat les dones, majoritàriament, se li retribueix als homes. Així que, encara que s'ha avançat moltíssim en el dret de les dones dins dels espais públics, aquestes tasques de cuidar, d'unió familiar, continuen assignant doncs aquí doncs el gènere femení. El 1875, Sarah Conant va publicar Mr. and Mrs. Santa Claus dins del Western Rural, i aquest conte celebra tots aquests esforços, mentre que es descriu a la senyora Claus com una dona que treballa al costat d'altres dones dins del que era Estats Units, cuinant, netejant i decorant. Ada Hilton va fer el mateix el 1885 a l'escriure In Santa Claus Land, una història en la que es reconeix a Santa Claus tenint una deuda amb la senyora Claus, admitint que sense la seva feina ell mai podria passar la temporada nadalenca. Per Conant i Hilton, la senyora Claus era tan important com Santa Claus, dos socis igualitaris realitzant treballs conjuntament preparant les festes nadalenques, encara que, això sí, a la major part de la literatura, ella es queda a casa esperant que el Papa Noel viatgi per tot el món repartint aquestes joguines. La Nochebuena, no?, que es coneix en altres parts d'Espanya i que tant és celebrada, és el moment en el que aquest sostre de vidre freni en sec aquesta companya indispensable. Santa puja al trineu per fer el treball visible i rebre el coneixement, i ella doncs es queda a casa, amagada del món. I aquesta representació reflexa de manera clara la divisió sexual de la feina imposada pel sistema patriarcal, que determina que les dones pertanyen a l'espai privat, realitzant doncs, tasques domèstiques, mentre que els homes doncs, es poden apropiar dels espais públics, dominant les activitats polítiques, econòmiques, i en aquest cas les nadalenques també. Així que 1884 la senyora Claus cobra vida entre les línies de Mrs. Santa Claus de Ansel Helfel, escrit per una dona, Sarah Burke, i ella treballa fins que no pot més durant tota aquella nit i es queda fora del trineu, ignorada pel Papa Noel i els seus admiradors, doncs fins que ell accelera el seu viatge al voltant del món. I així continua la resta d'escrits i la resta d'històries que tenim doncs, al llarg del món, no? Altres escriptors estan menys disposats a permetre que la senyora Claus surti de casa, així que les seves sortides doncs, de seguida van guanyar un lloc en una popular llista negra, una sèrie de representacions negatives doncs, que fan que les dones es quedin a casa i no puguin sortir ni entregar regals simplement ajudant doncs, això, al Santa Claus. Niu de Partur és el nom d'una estratègia fallida de l'Associació Nacional de Sufragi Femení als Estats Units, que va buscar aquella època registrar dones votants, interpretant que la Constitució ja els hi concedia, no?, aquest dret. I la senyora Claus sembla un objectiu poc probable de propaganda contra el sufragi, però l'associació, amb una festivitat tan típicament familiar, va fer que la idea de fer-la independent fos especialment impactant. És possible que el dia d'avui la idea d'una senyora Claus, que treballa al taller de Santa i surt en el trineu a entregar regals a la part que ell, no resultés particularment escandalosa. Però encara existeixen noves formes de dibuixar-la. Doncs això, sempre al darrere del senyor Claus. l'escriptura del segle XIX sobre la senyora Claus, doncs es centra principalment això, sempre dins d'aquest taller, sempre dins d'un lloc tancat per no poder sortir. I encara que Santa permet que Woody viatgi al seu costat en el seu currículum laboral, en el Pol Nord, encara està molt complicat que puguem veure una senyora Claus passejant-se en el trineu la nit de Nadal. La mama Noel no només és una figura nadalenca, sinó que també ha influït en la lluita per la igualtat de gènere. El seu paper com a companya de Santa Claus ha evolucionat, gràcies a Déu, al llarg dels anys, passant simplement de ser l'ajudant de Santa Claus a convertir-se en una figura independent i que, a més, inspira a les dones de tot el món. Cada país, això sí, té les seves pròpies tradicions nadalenques relacionades amb la Mama Noel. A França, per exemple, se la coneix com Père Noël i a Itàlia com la Befana, per cert. Unes ulleres violeta d'uns Nadals passats, ja vam parlar de la bruixa Befana. Cada cultura li dona un toc únic a la història de Mama Noel, que fan doncs, que això sigui enriquidor, no?, pel seu llegat. La Mama Noel és important perquè representa la idea de la generositat, de la bondat, i que, a més, això no té gènere. El seu paper al Nadal inspira a les dones i a les nenes de tot el món a creure en si mateixes i a lluitar pels seus somnis. I aquesta història, podríem dir, la història de la Mama Noel comença al segle XVIII a Europa, específicament a Escandinàvia. El seu origen és una mica misteriós, ja que es barreja amb altres tradicions i llegendes europees. Però no hi ha un lloc, no hi ha específicament un escrit on parli de on va sortir aquesta figura femenina, aquesta Mare Noel, encara que hi ha algunes teories que suggereixen que la Mama Noel no podia haver estat inspirada per una figura d'una diosa nòrdica, la diosa Freya, ambas associades amb la fertilitat i amb l'hivern. La Mama Noel, al llarg de la història, ha evolucionat ja, deixant de ser doncs, la dona, no? l'acompanyant del Santa Claus. I, a més, podríem parlar del seu començament en la literatura molt, molt, molt antiga. Avui en dia, doncs, la trobem també a més països i, a més, la podem associar a coses com, per exemple, algunes de les representacions. Es posa carinyosa les seves representacions a la literatura del segle XIX. La Mama Noel era retratada com l'esposa, no?, de Santa Claus. I el seu paper, doncs, era el de recolzar-lo amb tota la feina que feia. A la de mare treballadora, la mare elegant, el símbol, no?, una mica de la igualtat de gènere, que és el que es vol aconseguir avui en dia. I com parlant, doncs, en aquests països nòrdics, tenim l'essència, una mica, d'aquesta Mare Noel, però hi ha més països. A Rússia, per exemple, la figura de Mama Noel es diu Det Morot i molt sovint està acompanyada per la seva neta, Sigurucha, que significa dona de neu. I Det Morot porta una capa blava i utilitza una vareta màgica per entregar regals als nens a l'any nou. A Noruega, la Mama Noel es diu Junelis i es representa com un petit ésser, no?, vestit de vermell, que visita les cases durant la nit de Nadal i deixa regals en els mitjons penjats a la xemeneia. Als Estats Units la Mare Noel és una figura superpopular, però sempre sí associada a l'esposa de Santa Claus. El seu paper doncs, varia, no?, depenent a la zona dels Estats Units on sigui, però moltes vegades se la representa ajudant a Santa Claus en el taller de joguines o, Eva, que no t'imagines on, a la cuina, preparant galetes pels rens. La figura de Mama Noel jo crec que s'hauria de una mica canviar i ensalçar, no?, una mica doncs, per diverses raons, en principi, doncs, una mica per això, per aquesta igualtat de gènere, no?, que avui en dia hi ha moltíssima gent que en parla, que s'omplen la boca de dir i de posar-la en tots els pamflets polítics, però que realment no sé jo si es porta a cap, no? I, en fi, de societat cultural, per què no? La figura de la Mama Noel s'adapta i es representa de diferents maneres en tot el món. I això permet que diferents persones de diferents cultures s'identifiquin doncs, amb ella i la inclueixin, per què no? Incluïm-la en les tradicions nadalenques. I bé, una mica fins aquí doncs, la història i la reivindicació de la Mare Noel, que més que una dona que podríem compartir-la entre tots dins de les festes nadalenques, és una manera de recordar que continuem sotmeses a homes que són els que s'emporten, doncs, encara que sigui en la ficció, no? Totes aquestes lluances per part dels nens i part de les festes nadalenques.
Mm-hmm. Doncs aquesta Mare Noel, que és una mica totes les mares que preparen tot allò que té a veure amb el Nadal, perquè no és cap sorpresa que encara les mares són principalment les que preparen tot, no? I, uh-huh. I Carme, amb quina cançó vols que acabem avui aquestes ulleres violeta?
Doncs mira, per acabar les ulleres violeta aquest any és una mica desitjar a tothom un desig, un Nadal tranquil i una mica... doncs felicitar les festes a tots i totes els nostres oients i com no, sobretot a tu, Eva, per l'oportunitat de conèixer dones i de reivindicar el feminisme dins d'aquesta societat, no?
Mm-hmm. Doncs gràcies, Carme, bones festes i ja ens retrobem l'any vinent.
Molt bones festes a tots i a totes i gràcies.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, falta veure't ni tan sols parlar per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces al meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Quan t'aixeques és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú.
Són petits detalls tot el que em queda, com queda el jersei un cabell llarg. Vas dir que mai més qui havia de dir que avui estaries esperant
Les ulleres violeta, de Carme Alonso.
Amb G de Gavà.
In
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà. Para subir y bajar, Ramase S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramase, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramase S.A. L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Avui rebem en el programa l'Eva Comas Arnal, que, com segurament ja sabreu, és moltes coses. Filòloga, periodista, escriptora, traductora, professora... I en aquest cas la tenim aquí per la seva faceta d'escriptora i perquè l'Eva acaba de guanyar un premi, el Premi Proa de Novel·la, a Mercè i Joan. Segurament l'heu vist en molts mitjans de comunicació aquests dies perquè bueno, ha tingut molta anomenada, no?, aquest premi. Des del dia 13 que la seva novel·la, el 13 d'aquest mes de novembre, ja és publicada. I nosaltres, després una mica la voràgine, no?, d'haver d'atendre molts mitjans aquests dies, la tenim aquí. Eva, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Doncs estic supercontenta i molt agraïda que m'hagueu convidat aquí a Ràdio Gavà, que és el primer lloc on jo vaig fer de periodista quan era molt joveneta, que tenia 17 anys, i a més, especialment, que m'hagis convidat tu, Eva, perquè hem fet altres entrevistes sí. molt boniques i llavors fantàstic.
Ara sí, recordàvem sí. la que vam fer amb les persones que en el seu moment fèiem la tertúlia de la gent gran, no?
Sí.
Per el llibre que vas dedicar a l'Adelita, que va ser professora, mestra de la nostra ciutat, que ja la recordo especialment perquè és molt bonica, però també hem parlat amb tu per altres publicacions, en concret per una de les quals vas publicar un dels assajos que vas dedicar a Mercè Rodoreda, que és com la persona, no?, que no sé si tens com a figura que més estimes o de referència en el món de la literatura. Li has dedicat dos assajos, li dediques també aquesta novel·la. Tens un podcast
sí.
on parles d'ella. Què passa amb la Mercè Rodoreda? D'on et neix aquesta passió per ella?
Doncs mira, hi ha molts autors que m'agraden molt. Per exemple, el dia de la presentació vaig citar el meu autor predilecte, que és Stevenson, l'autor de L'illa del tresor. Uh-huh. Tinc també predilecció per aquells autors que han tingut una vida aventurera i la Mercè Rodoreda va tenir una superaventura de vida, no? I a més, és d'aquelles autores que vaig descobrir abans de les lectures obligatòries, quan tenia 13 anys, uh-huh. I està molt lligada a la meva adolescència, no? Recordo perfectament el dia que la professora de llengua catalana ens va fer un dictat, i és allò, tu t'imagines, no? Toca dictat, i tots els nens i les nenes, és allò típic que és horrorós, no?
Sí.
Doncs vaig tenir una experiència epifànica enmig d'aquest dictat, perquè jo veia que la mestra anava dictant, devia fer moltes faltes aquell dia, perquè em vaig quedar penjadíssima de les imatges que jo anava escoltant. Veia els músics amb mànigues de camisa, veia un ball enmig d'una plaça, amb les bombetes vestides de flors, i jo no sabia què era allò. Però recordo, o sigui, l'impacte estètic, i que al final de tot, quan la profe va arribar al final, va dir el nom de l'autora i era Mercè Rodoreda. I se'm va quedar al cap gravat i ja ràpidament vaig començar a demanar llibres sobre Mercè Rodoreda.
Mercè Rodoreda, imagino que aquest test era de la plaça del Diamant.
Sí, era el primer, justament el primer capítol, no el començament, sinó un passatge que hi ha al mig del primer capítol de la plaça.
Llibre que tothom hem llegit, no?, com a mínim a la nostra època, imagino que ara també, que era lectura obligatòria, no?, a l'institut, a l'educació secundària. Com hem comentat abans, vas publicar l'assaig El somni blau, que va ser pel qual et vam entrevistar aquí, que parla sobretot d'aquestes metàfores, no?, del món dels somnis, de sí. Mercè Rodoreda. També vas publicar Final Estil, i clar, tota aquesta feina d'investigació, entenc que t'han portat a escriure aquesta novel·la, no?
Sí.
Va ser una mica l'espurna per continuar investigant.
Sí, de fet, o sigui, jo tenia la idea de fer un altre assaig, i encara, de fet, aquell assaig l'haig de fer, no? Però a mig fer em vaig adonar que, mentre estava allò fent un cafè allà al davant de la Biblioteca de Catalunya, em vaig adonar que era una història que l'havia d'escriure en forma de novel·la. Per què? Perquè necessitava, això que et deia abans, la pulsió aventurera de Rodoreda, no es veu, si no et poses al costat de la protagonista, del personatge, i la veus en acció, no? És a dir, tenim la idea, no?, de la vida de la Rodoreda explicada amb assaig i molt poc amb ficció. Hi ha algun conte així, però no hi ha res amb ficció d'ella, no? Jo faig la gràcia, és mentida, eh?, però jo faig la gràcia de dir he volgut fer una petita Rodoreda in love. Perquè és una pel·lícula que m'agrada molt, no? Però després també hi ha altres exemples, no? De Thomas Mann hi ha una novel·la meravellosa que es diu El Mac, d'un escriptor irlandès que es diu Toivin, perdó. Doncs això, necessitava, dic, ostres, és que això que vull explicar, que és la relació de Mercè Rodoreda i amb el seu amb primer amant i després parella, que és Armand Obiols, que és el pseudònim de Joan Prat, vaig dir, dic, això ho haig d'explicar amb novel·la per moltes coses, perquè em permetia posar-hi tots els altres personatges que estaven al voltant de la parella i veure com ells van prenent decisions sense saber què passarà. Perquè, clar, quan fas un assaig, diguem-ne que ja jugues com a pilota passada i et mires els fets amb molta distància, no?, des d'aquí. I jo m'ho volia mirar precisament, no?, sent al costat dels personatges i veient que ells, per exemple, quan acaba la Segona Guerra Mundial, estan tots, no només ells, sinó tots els intel·lectuals que són a París, estan desitjant tornar a Catalunya. I pensen que tornaran, perquè de fet, com que ha caigut Hitler, ha caigut Mussolini, pensen que la diplomàcia europea no deixarà a Franco en el seu lloc. I fins i tot, anys abans, no?, la Rodoreda, mentre era a l'exili, pensava, bueno, quan torni, potser em fa amb consellera de Cultura. Llavors, una mica la idea era demostrar o sigui, evidenciar, no?, una mica quin era el context. I això, si no ho feia amb novel·la, queda molt desdibuixat.
La novel·la es diu Mercè i Joan, només els seus noms. Era una manera també de portar-los al món més terrenal.
Sí, i més íntim, clar.
Per això de Rodoreda in Love.
Sí, i més íntim. Sí. De fet, mira, ara que dius això, quan jo volia fer l'assaig, i és un assaig que encara vull fer, tenia molt a la ment un assaig sobre William Shakespeare d'un escriptor que es diu Stephen Greenblatt. És un totxo, però és una meravella, una meravella. I aquest autor, en anglès, l'assaig el va titular Will in the World. No? O sigui, William en el món.
Sí, sí.
Molt d'estar per casa, no? I jo, per una banda, volia això, molt d'estar per casa. Que veiem quins són els objectes que tenia Rodoreda, que sabem que tenia, no? Hi ha hagut molta recerca, no? Per exemple, hi ha unes botes que són importants al llarg de la història, no? I sabem que aquestes botes les tenia, no? I també molts altres objectes. Per tant, la Rodoreda més tangible, però després també la més íntima, juntament amb la seva parella, perquè això, tots coneixem la Rodoreda i l'Obiols, però jo he jugat amb els noms i he fet dir-los els noms que ells mateixos es deien l'un a l'altre en aquests anys, que era Mercè i Joan. Més endavant se'n diuen es diuen altres coses, eh? Ell li diu ninons i ella li diu bolet de truita i escopinya i altres coses. Sí.
Clar, quina part hi ha de ficció i quina de realitat? Molta de realitat, entenc, però clar, si no és un assaig, és una novel·la de ficció, no sé si et feia una mica de cosa, tenia aquesta llicència de dir, vale, vaig a ficar una mica de cosa meva que no sé si va passar realment.
Sí, sí, clar, o sigui, al principi jo volia fer una novel·la que tot fos veritat.
Però llavors, digna 100%.
Sí, però em vaig adonar que era impossible, que els havia de fer parlar els personatges. I llavors vaig dir, mira, endavant. I des del moment que els vaig posar al llit ja vaig perdre la por, saps? O sigui, hi ha una escena del llit,
a veure, molt
emocionada, no? Exacte, molt respectuosa, perquè tampoc no... Però sí que és una escena del llit, no? I jo penso que des d'aquest moment ja se m'han treure les manies.
Ja. Com has explicat, no només està la seva història d'amor, sinó tot el context històric, no? De l'exili a París, a França, a París, del context de la Segona Guerra Mundial... Al final, és una novel·la que va més enllà d'aquesta història d'amor.
Sí, perquè gairebé... Jo dic que és un triangle amorós, val? Perquè hi ha el Joan, però també hi ha la dona del Joan, que és la Montserrat Trabal, i hi ha la Rodoreda, no? I la novel·la comença quan es crea aquest triangle i després quan es desfà aquest triangle. No explicarem com es desfà, perquè ho sàpiguen, però és que... Més que un trio, això, bueno, un triangle amorós, és com un quadrat amorós, perquè hi ha un tercer element, que és la història. La història els passa per sobre cada dos per tres, els aixafa i condiciona totes les seves accions, no? Pensem que surten camps de concentració, grups de treball, la França de Vichy, la França ocupada... I clar, i tot això en moviment, o sigui que he hagut d'estudiar molt... Bé, me'n vaig anar a Bordeus per veure com havia sigut la seva vida a Bordeus i per veure on havia treballat el Joan Prat, per veure, no?, els camps de concentració, on havia estat, on eren, saber les distàncies que hi havia entre un lloc i un altre, saps? Tot això va ser una recerca important, molt fonda, però al mateix temps m'ho vaig passar molt bé fent-la.
I molt llarga també, des del moment que vas decidir escriure la novel·la fins que per fi doncs, la vas presentar al premi, va guanyar i s'ha publicat.
Sí, més d'un any, però t'haig de dir que ha sigut un any molt, molt intens. O sigui, tota la part de redacció de la novel·la, jo crec que, o sigui, m'hi posava a les 8 del matí i fins a les 2 de la nit no parava. I cada dia, i sense caps de setmana, només el dia d'anar a fer classe a la universitat. Vull dir que va ser molt
intens.
Sí.
Suposo que tota aquesta feina d'investigació, no sé si et feia ja tenir-ho tot com molt clar, el que volies escriure i et sortia allà com...
Mira, de fet, les entrevistes que vaig fent me les preparo investigant més, perquè és la...
Això és una obsessió, eh?
Ja, bueno, com que tinc feina per fer sobre ella, no?, i sobre aquesta història i sobre aquests anys, és una manera de continuar en aquell món. I llavors és la meva manera de fer-ho, no? I després, això que dius d'obsessiu, és que jo penso que tot creador té una mica d'obsessiu, perquè si no... no entres a dintre d'aquelles realitats paral·leles, et quedaries a la realitat.
És una obsessió que et fa moure, no?
Exacte.
Per aquella història, seria massa superficial.
Exacte. Sí.
No sé si en algun moment, quan et vas presentar en aquest premi, vas pensar que realment tenies opcions de guanyar, perquè és un premi, doncs això, que et situa en el focus mediàtic, que et possibilita una bona publicació de la novel·la, un suport també, no?, de la seva promoció. Està molt bé, per una primera novel·la. Imagino que és important, perquè és un recolzament important.
Sí, mira, jo fa molts anys, fa 10 anys, em vaig presentar Bé, jo havia guanyat un altre premi, una cosa petita, al Pirineu, que es deia Premi Pirineu, i l'altra única vegada que em vaig presentar un premi vaig fer-ho amb una novel·la que també vaig fer molta, molta recerca, i que és una novel·la molt bonica, que passa al Renaixement, i és una dona que és poeta, i que és poeta grega, que sap grec, no? També és un cas real i tot plegat, o sigui que diguem-ne que la cosa històrica m'agrada, no? I en aquell cas, el que vaig aprendre, no vaig guanyar en aquell cas, i el que vaig aprendre va ser que el que tendia a guanyar era allò que ens explicava com a societat, com a cultura. És a dir, que parlar del Renaixement a Florència, tot i que és de les grans fites de la humanitat i de la cultura, de la nostra cultura, no? Aquí, en el món editorial català, doncs no era prou rellevant, no? Uh-huh. I llavors, al cap passat un temps, quan em vaig presentar el premi, vaig dir, si ara amb això ja no me'n surto, ja no em presentaré cap més, saps? Perquè era com, ho provo i a veure què passa, no? Uh-huh. Perquè, clar, tens una mica la sensació, no?, de que els premis és una cosa que queda molt lluny, que és molt difícil, que si, en aquest cas sí, vam presentar 63 obres, vull dir que és molta gent competint i segur que hi havia altres escriptors i bons escriptors, no? Llavors era com, uau! Sí.
Vas pensar que era una figura prou interessant, sí, o dues figures prou interessants, no?, i un context històric encara prou present,
sí.
Per ser prou interessant per guanyar.
Sí, i a més que justament aquests anys són uns anys que ara comencen a ser estudiats, però que no havien sigut gaire estudiats. Llavors vaig dir, ostres,
ara és el moment, no?, de recuperar aquesta part de la memòria històrica.
Sí.
Jo quan he estat llegint entrevistes i ara mateix que et sento parlar i que has mencionat també alguna pel·li i tal, és una història que podria ser portada o al món del cinema o de les sèries. No sé si en algun moment reps una oferta. Què en penses? La acceptaries o què és el que haurien de respectar perquè tinguessin el teu vistiplau? Mai no se sap,
ja.
Eh?
Mira, el premi aquest que et comentava d'Organyà, tot i que era una cosa molt petita, al cap d'un any de jo haver guanyat el premi, la van representar en teatre.
Uh-huh.
I és molt espectacular quan veus una cosa teva vista pels ulls d'una altra persona, no? En aquest cas, o sigui, no necessitarien el meu vistiplau perquè és l'editorial qui decidiria,
home, però estaria,
no?,
bé, no?, sí, que et demanessin opinió.
Evidentment. Mira, jo, això no sé, si això passarà o no passarà, o què, seria fantàstic, però jo sempre he pensat que alguna de les obres de Mercè Rodoreda mereixen un videojoc.
Un videojoc?
Sí,
aquesta
sí,
no me l'esperava,
sí,
eh?
Sí, especialment La mort i la primavera. És a dir, tenim una autora importantíssima, però que ha estat molt traduïda, però perquè la cultura catalana continuï present al món, els creadors catalans hem de ser exportadors dels nostres fenòmens al món, no? I en aquests moments qui té la capacitat d'exportar al món és el món cultural és el videojoc. Penso, per exemple, o sigui, el que vaig fer aquest estiu va ser parlar un moment amb el creador de Gris, el Conrad Roset, que ha tret Neva, que trobo que és un creador, un il·lustrador impressionant i que ha fet uns videojocs preciosos, i li vaig dir, mira't La mort i la primavera perquè penso que et pot interessar. Però bé, és d'aquelles coses que no saps mai, no? Però el que sí que és veritat és que el món de la creació, el món de la creació és fèrtil, no? O sigui, una cosa és un assaig, però una novel·la acaba generant altres coses, no?
Mm-hmm. Tu quan estaves escrivint la novel·la ja t'imaginaves aquestes imatges al teu cap?
Jo, bueno, tot el que he escrit és molt visual i és molt tangencial, és molt del món dels sentits. Tendeixo a defugir l'abstracció perquè m'agrada molt el món de la imaginació i sí, la veig amb imatges.
Totalment, no?
I l'ensumo. Sí,
des de la mateixa portada que han fet, que és molt visual i que ja ens podem imaginar l'inici d'aquesta aventura, no? Entre cometes, perquè no sempre va ser una aventura agradable.
No, sí, sí.
Però no, ja et dona aquesta idea de viatge, de moviment, de primer i el segon plan, no? Que han posat a primer i enfocat, no sé,
sí,
és com...
Sí, sí, és...
Ja molt visual.
Sí, és una finestreta d'un tren, sí. Que veiem la rodoreda que treu el cap, no?
Sí.
I de fons...
Contenta, sembla que està contenta.
Sí, sembla que està contenta, sí. Això sí, o sigui, sobretot al començament de la novel·la, es trobarà el lector es trobarà una rodoreda molt entusiasta, molt vivaç, no? Que és diferent de la imatge de la rodoreda que tenim de senyora gran i tot plegat, no? Uh-huh. De fet, ella explica que hi ha molts moments tràgics que ella va viure com una aventura, no? Quan era la fugida de París, que entraven els nazis, uh-huh. I ella va fugir juntament amb l'Armand Obiols i tres amics més, doncs això estava... en cert sentit d'entusiasme dintre de viure, no?, la història en directe.
O simplement com una manera que té la teva ment d'escapar, no?
Sí, sí.
D'un moment tan horrible i tan tràgic, és com
sí.
Una mena de mecanisme de fugida, no?, del cervell.
Sí, perquè ella certament d'allò em volia fer una novel·la, uh-huh. Després em va fer un conte, que és Orleans 3 quilòmetres, però... També aquesta cosa, no?, del creador sempre veient allò que li està passant en forma de ja com ho retrataré, com ho dibuixaré.
Mm-hmm. D'efecte professional, no?
Ah, sí.
I què passa amb el seu amant i després per ella, amb Armand Obiols, que és el seu pseudònim? Quin paper juga en aquesta història? En la real i en la teva?
Sí, sí, sí. Doncs, mira, Armand Obiols era un periodista polític a... Havia sigut la gran promesa de les lletres catalanes, era un poeta que era molt fi. De fet, jo he hagut de llegir per fer la novel·la, bueno, i per altres assajos que estic preparant, moltes cartes d'ell, i jo estic fascinada per la seva capacitat estilística, no? És un autor poc popular. O sigui, li costarà al públic lector accedir a l'Obiols, no? Tenia un humor molt sorneguer, ell formava part d'un grup que es deia La Colla de Sabadell, on hi havia el Francesc Trabal i el Joan Oliver, i eren de fer-se bromes constantment i de fer bromes, mm-hmm. I de participar en les publicacions de Sabadell i després de Barcelona d'una manera humorística. Va ser el primer que es va plantejar de fer una novel·la de detectius i de crims en català, però no la va fer, perquè aquesta és una de les característiques de l'Obiols, que tenia moltes idees, però en duia poques a la pràctica, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial. Es dedica més a fer de traductor per les grans agències internacionals, l'Agència de l'Energia Atòmica i també la UNESCO i la ONU, no? Uh-huh. Es dedica a sobreviure, no? Però abans havia sigut una persona central dintre del món de la cultura catalana, gairebé com un director d'orquestra, com que era un director d'una revista. Tu encarrega't d'això, tu encarrega't d'això altre, no? I aquesta novel·la de crims que ell no va publicar, doncs li va dir a en Rafael Tasis, que era un amic seu, públic, fes-ne tu una i fes tu un assaig sobre novel·la negra en català, no? I, uh-huh. I això, doncs aquest és en Joan.
En Joan, que realment es deia Joan. Per què es va posar pseudònim? A mi això m'intriga una
sí.
Mica.
Sabem que ell anava als Escolapis a Sabadell. Uh-huh. I de ben petit ja va tenir un professor que es deia, als Escolapis, Armano Viola.
Uh-huh.
I el tenia com un personatge destacat, no?, en la seva formació, i tothom li va començar a dir l'Armano Viol, i d'aquí va acabar sent Armand Obiols.
Ah,
I la necessitat de posar-se un pseudònim, clar, és que es podrien fer mil lectures d'això, sí, però és crear-se una màscara, no?, en el fons.
És una mica, potser té a veure amb això d'on acabar les coses que comencen, no?
Sí, potser sí, sí, sí.
Abans ja ens has dit que continuaràs escrivint sobre la Rodoreda, no?, i que tens una investigació allà oberta que potser acaba amb un altre assaig, no?
Sí, sí, sí. No, no sé de quin tipus, no sé encara, o sigui, estic avançant en la redacció, però encara no sé si serà una recerca molt acadèmica o la faré més per tots els públics, diguem-ne.
Sí. Els anteriors assajos, no vull dir que no fossin acadèmics, però podien ser llegits per al gran públic, no?
Sí, el que passa és que sí que estava publicat amb una editorial, la del IEC, molt acadèmica, i per tant, ja vulguis que no, o sigui, quan està publicat en un àmbit molt acadèmic, el públic ja no hi entra. A més, clar, si tenien nota peu de pàgina, annex, saps, tot l'aparat crític que requereix una obra acadèmica, i aquesta és, diguem-ne, popular. Mm.
Encara estàs en l'etapa de fer entrevistes per als mitjans de comunicació, l'etapa de presentacions literàries l'has començat també?
Sí, sí, sí. Vam començar dijous passat, la primera la vam fer a Barcelona, a la llibreria Ona, va ser fantàstic perquè hi havia molta gent, i a més vaig estar acompanyada de dos grans poetes, com és l'Enric Sòria i l'Esteve Miralles, que van ser molt generosos, no?, amb la crítica ressenya, amb el seu punt de vista a l'hora de parlar de la novel·la. I a més, clar, és allò que aprofites, no? Ara abans parlàvem de la pandèmia, no?, que la pandèmia, tot i que ja fa 6 anys que ha passat, però ha trencat, ens ha separat, jo crec, una mica a tots, no? I va ser com una manera de retrobar-me amb gent que feia molt temps que no havia vist i que ho havien vist o als mitjans o que ho havien vist a xarxes, i van venir i va ser com, uau, una injecció d'amistat, per dir-ho així.
Mm-hmm. Imagino que tocaran d'altres presentacions. Sí. A Gavà no ho sé, però és igual.
Sí, a Gavà també. En farem, i a més, d'aquí poc, el dia 11 de desembre, a l'Associació de Veïns del Centre de Gavà, allà al local que hi ha al carrer Salvador Lluc, serà a les, crec que és a les 7 o 7:45, ara no sé exactament, i tinc moltes ganes. Sí, sí.
Suposo que s'omplirà el local, eh?
Sí, sí, sí.
Perfecte, 11 de desembre, eh?
Sí, 11 de desembre, sí, sí. I ara, abans en tinc un altre a Sabadell, perquè clar, com que...
El grup de Sabadell.
El Joan era de Sabadell, vam dir, fem-lo a Sabadell, també. Sí, sí.
Hem comentat que va ser el dia 13 que va sortir a la venda, després doncs, de l'entrega, no?, d'aquest Premi Proa. Com està funcionant fins ara? Tens algunes dades o és massa aviat?
Està funcionant molt
bé. Superbé, no?
Sí. De moment, clar, només porta una setmana a la venda i ja va sortir en el rànquing dels més venuts, i a més no havíem complert la setmana sencera amb... I això a mi em fa molt feliç, no? O sigui, sobretot per saber que el llibre està arribant al públic, i perquè és una de les converses que surt en el capítol 2 de la novel·la, que Rodoreda li comenta a l'Obiols, si has llegit La meva loma? I l'Obiols li diu, té una cosa bona la loma, que és que va vendre molt. I ella s'enfada una mica o queda parada, no? I ell li diu, no, és que és una bona cosa vendre molt, perquè no ens n'adonem de la importància que existeixi un públic lector. És importantíssim. Ells, quan marxen, pugen al bibliobús el gener del 39, perden el públic lector. A Catalunya es prohibeix el català i el perden completament. I ells van encarnar aquest fet, no?, que va desaparèixer el seu públic lector. I llavors ella li diu, llavors què hem de fer, no? I ell li diu, doncs escriure llibres molt bons que es puguin llegir d'aquí 100 anys.
Efectivament. No, i al final també està el fet de que un escriptor escriu i publica perquè un públic el llegeix, i vull dir, al contrari, és com un sense sentit i a més bastant hipòcrita, no?
Clar, sí.
Un vol que la seva història sigui llegida.
Sí, sí, i a més en aquest cas, o sigui, no és una història escrita amb quatre papers, no, aquí jo li he destinat molt d'afecte i també molta recerca, saps?
Sí.
Molt d'escriure bé, intentant no caure en la típica novel·la històrica, no? Fer-ho diferent, però clar, és que em vaig haver d'estudiar la Segona Guerra Mundial.
Sí. Està molt bé, perquè a més refrescarem lliçons d'història o sabrem coses noves que no sabíem d'aquesta etapa, no? De la història universal. I per la gent que potser s'estigui preguntant, bueno, per això de que deies, no? De que has intentat doncs, que no sigui la típica novel·la d'història, la gent que s'ho pregunti, no, és un llibre que en edició, no sé si di edició butxaca, no exactament.
No, és butxaca.
No és butxaca, és però és assequible, sí. Pel que fa a mides.
Sí. Són unes 300 pàgines, però de lletra gran, perquè això a molts lectors també els interessa com és la lletra. Sí, amb marge gran i de moment...
Còmode de llegir, eh? Sí. Perquè algunes edicions de butxaca pròpiament tenen allò que dius, mare meva... les gafes del cerca,
sí.
No? Com a persona que ja té una edat, ja. En aquest cas, és una edició molt bonica, com hem dit, perfecta per regalar, a més, la típica que regales i fa bonic, i assequible. De lectura jo trobo segurament assequible. Vull dir que la gent no s'espanti amb el típic totxo de 800 pàgines de novel·la històrica.
No, l'he omplert de diàlegs i d'escenes on passen coses, perquè ells van viure moltes coses, i el primer que m'arriba dels lectors és que es llegeix molt ràpid.
Molt ràpid, no?
Sí. I això és una cosa molt bona.
Sí, segur que sí. Doncs Eva Comas Arnal, gràcies per estar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, com sempre, que t'hem entrevistat. Recordem Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la d'aquest 2024. Ja es pot trobar a totes les llibreries, i si no l'encarregueu, com sempre diem des d'aquí, aneu a les llibreries.
Aquí, a Gavà, hi és. Segur a la Pelegrín, també a Starbucks, allà al carrer Setge dels Màrtirs, perquè em consta que hi ha hagut allò amics que hi han anat a buscar-la i que la tenen. Sí,
i si no, la demaneu a la vostra llibreria de confiança. I l'11 de desembre aquesta presentació a l'Associació Veïnal del Barri Centre, en el seu local, al carrer Salvador Lluc. Un plaer i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Eva.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural. Magazín s'escriu amb G de Gavà. El 91.2 de la FM.
Strong beliefs. My love has got no money, has got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
La Roda Produccions, el grup teatral de la ciutat de Gavà dedicat especialment al teatre familiar musical, està enllestint els preparatius per poder estrenar una nova obra. La seva estrena serà el dia 1 de febrer al SAT Teatre, al Sant Andreu Teatre, però abans faran dues funcions prèvies a la ciutat de Gavà. Ens han dit que ja ho podem anunciar, així que ho fem. Són els dies 18 i 19 de gener, que estaran en funcions a les 12 del migdia, a l'Espai Maragall. El seu nou espectacle torna a ser un musical, es diu Armstrong, parla de l'espai, però ja ens ho explicaran ells més en concret. Quan s'acosti una mica més aquesta data i deixem enrere del nostre pensament únic de Nadal i tot això, parlarem amb ells abans que facin aquestes dues funcions prèvies perquè ens donin tots els detalls d'Armstrong. Les entrades encara no són a la venda, però properament ho seran. Així que si no us voleu perdre el nou espectacle de la Roda Produccions abans de la seva estrena oficial l'1 de febrer al SAT de Sant Andreu, teniu aquesta oportunitat, ja us ho anirem recordant. I d'aquí no massa també estaran fent ells mateixos des de la Roda una mica de promo d'aquest nou espectacle.
talked about you yesterday. Had a heart of gold. You had a heart of gold. You left to a song. It was out of your control. Underneath your skin and bone, you had a heart of gold.
A little conversation. Don't look so scared, I know that face. Glass of wine, grape courage, but it makes it easier for me to say what I'm about to say. I know I haven't known you long, but you're the only one I want. I'd be satisfied with you until forever. We'll have bills that we'll have to pay. We'll have words we don't want to say. Couple kids I can't wait to get to know. Hopefully songs on the radio and our place in a little town. We'll have days where I let you down. Holy grail, I was born to love you. And I don't care if in 10 years you change your mind. We gotta try. Out of line, out of character for me. I'm jaded, see. I'm used to living on my own. Maybe I'm getting way ahead of things, but Jesus, I'm into you. You turn wherever into home. And I know I haven't known you long, but you're the only one I want. I'd be satisfied with you until forever. We'll have bills that we'll have to pay. We'll have words we don't want to say. Kids, I can't wait to get to know. Hopefully songs on the radio and our place in a little town. We'll have days where I let you down. Holy grail, I was born to love you. And I don't care if in 10 years you change your mind. Gotta try.
Aquesta setmana, dijous, rebrem la persona que ja fa una possible, una tradició, que és el passible dels clics de Playmobil, que a partir d'aquest cada setmana el podrem veure a la Unió de Cooperadors. Estarà allà tots els dies, fins que passin les festes de Nadal. El José és el responsable de muntar aquest pessebre, aquest naixement, cada cop més espectacular, i ens explicarà quines són les novetats que presenta per aquest 2024 d'aquest pessebre, que, com dic, ja s'ha convertit en una tradició nadalenca. A les últimes edicions, a la Unió de Cooperadors, anteriorment amb algun altre punt de la ciutat, crec que entre ells, al Museu de Gavà.
Si no us voleu passar, no voleu deixar passar l'oportunitat de gaudir d'aquest pessebre fet amb tot de ninos de clics de Playmobil i peces de clics de Playmobil, algunes construïdes especialment per aquest pessebre, no deixeu d'escoltar l'entrevista que us oferirem dins d'aquest programa el proper dijous.
It's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just to wait and see. Believe me. It's not far to Neverland. No reason to pretend. The wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away. Just a dream and wind to carry me. Soon I will be free. Fantasy, it gets the best of me when I'm sailing. Oh, caught up in the reverie. Everyone is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it could be. Just a dream and wind to carry me. Soon I will be free. Is not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Really believe me. Sailing takes me away. It's not far down to paradise.
Just fell in love in East.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas S.A. Soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate. ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Ei, pareu atenció. És moment d'escoltar la nostra gent gran.
Ya hace un mes, parece que no, pero ya hace un mes que tuvimos con nosotros a representantes de la Asociación de la Gent Gran de Gavà. Hoy cogen el relevo los primeros que tuvimos aquí hablando con nosotros en su momento.
Sí.
El presidente Tomás Godino. ¿Qué tal, Tomás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Manolo Gómez, que es el vicepresidente. ¿Qué tal, Manolo?
Hola, buenos días, Seba.
En la vez anterior tuvimos a Ramón Yanono, que nos hablaron sobre todo de cosas, iba a decir, bueno, y fue así, de cosas lúdicas, pero también nos comentaron el viaje, ¿no?, que se había hecho, el desplazamiento que habían hecho algunas personas, incluida Ramón, ¿no?, de la Asociación de la Gent Gran, la recogida de alimento y de material que se hizo para los pueblos afectados de la Horta Sud de Valencia por la Dana, en colaboración con otras personas de la ciudad de Gavà. Y bueno, la verdad es que nos puso los pelos de punta, porque justo ahora, hace pues un mes, ¿no?, de la Dana, acaba de hacer un mes, la Asociación de la Gent Gran cogió la furgoneta un poco después y decidió bajar allí. Y bueno, es que poníamos pelos de punta. No sé si habéis seguido en contacto, si habéis vuelto a bajar. Yo sé que las cosas están muy complicadas y que tampoco es para ir bajando, ¿no?, continuamente, y es difícil. Me acuerdo que nos explicaba Ramón, que habían llegado allá, habían contactado ya con un ayuntamiento, pero luego les dijeron que ya no podían coger más. Bueno, fue bastante increíble lo que nos contó, y que imagino que ha habido muchas más personas que han hecho de voluntarias, ¿no?
Sí, porque allí se junta la gran ola de solidaridad que ha habido. La verdad que ha sido ayer precisamente, hablábamos con Casa Valencia y están súper, súper contentos por, dentro de la desgracia, por esa gran recepción que ha habido en Gavà concretamente, en otros municipios también, sí, pero hablamos de Gavà, de dar soporte a la gente que lo ha perdido todo, la gente que se ha visto afectada por la Dana, ¿no? Y como bien decías, nosotros, bueno, la asociación hemos hecho dos viajes, hemos llevado material de lo que hemos recogido, de limpieza, de comida, de ropa, pero llega un momento que se une allí tanto la gran cantidad de producto que ya hay, con todo lo vemos en los medios, la desorganización que hay. Entonces, ahora, como ya hablaremos más adelante, sí, supongo, estamos participando de otra
Exacto.
forma.
Justamente, vamos a enlazar este comentario, ¿no? De cómo, pues, desde la Asociación de la Gent Gran se quiso ayudar, ¿no? Igual que Casa de Valencia, que se movilizó súper rápido y muchísima gente llevó muchas cosas. La Casa de Valencia centralizó esta ayuda, en cierta manera. La Asociación de la Gent Gran es una de las entidades que colaboran de este proyecto de pulseras solidarias que hace, pues, muy poquito que se ha presentado. ¿Nos queréis explicar un poco de dónde surge esta iniciativa? Porque hay asociaciones de vecinos, hay vuestra asociación, hay algunas otras. No sé si, bueno, el contacto entre unos y otros, o si te pensar, vamos a hacer algo.
Bueno, pues nosotros, varias asociaciones, hago un poco repaso, digamos, histórico. Algunas asociaciones de vecinos, juntamente con nosotros, ya en marzo pasado, hicimos un pequeño grupo de trabajo, por decirlo así, entre entidades, pues para conocernos, para mantener contactos, para darnos soporte cuando hacemos una actividad, informarnos de cómo solucionamos un tema, cómo solucionamos otro. Bueno, y ahí salió un pequeño grupo embrionario de 7 u 8 entidades. Y ahora, dentro de ese grupo, la Asociación de Cantrías, concretamente, hizo una propuesta que era ayudar a los afectados por la dana, haciendo unas pulseras y vendiéndolas, que con un mensaje simbólico, y que, bueno, un poco la pudiéramos vender a la gente que quisiera colaborar dentro de Gavá, con el objetivo de recaudar fondos económicos. Porque sí es verdad que cuando se solicita apoyo económico a la ciudadanía, pues hay reticencia, no nos engañemos, hay reticencia, porque las grandes ONG, las grandes empresas, por decirlo así, que canalizan estas ayudas, pues a veces no terminan de ser transparentes, no terminamos de ver dónde va ese dinero, ¿no? Y la gente, pues, tiene reticencias. Entonces, contactamos con Casa Valencia y, sí, el proyecto que nos presentó Cantrías al resto de entidades, pues rápidamente lo vimos muy, muy positivo y muy atractivo. Uh-huh. Entonces, se han hecho 2.000 pulseras solidarias, que las queremos vender a 3 euros, porque el objetivo es conseguirse 1.000 euros netos para dárselos a Casa Valencia. Uh-huh. Y Casa Valencia, que tiene contactos directos con el territorio allí, con casas falleras, con asociaciones de vecinos, pues entregarlo, digamos, a pie de calle ya, ¿no? Con las necesidades puntuales.
Vale.
También aclarar que con Casa Valencia se ha comprometido, y nosotros se lo hemos pedido y ellos lo han visto súper lógico, a que nos reportarán exactamente a qué entidad y en qué se gasta. O sea, además nos mandarán copia de las facturas de todo lo que se compre, todo lo que se destine esos 1.000 euros, tendremos reporte en qué y a quién se le ha entregado. Y yo creo que es una fórmula, bueno, bastante aceptable de que llegue a los ciudadanos y lo puedan aprovechar.
Creo que están aquí todas las asociaciones de vecinos, ¿no? De la ciudad participando.
Sí, prácticamente todas.
Prácticamente todas.
Sí, prácticamente todas, sí.
Si queremos comprar las pulseras, que tienen el lema del poble ayuda al poble, ¿no? Con esta, como dos manos, ¿no? Dándose la mano y tal, en gesto de solidaridad, las asociaciones de Gavà en València. ¿Dónde las podemos comprar, las pulseras? ¿En las asociaciones mismas de vecinos?
Sí, las mismas entidades que salen en el pie del poste.
Sí.
Las podéis, se pueden conseguir. También salió una derivada de esa propuesta, que es ampliar los puntos de venta, por decirlo así, con comercios y entidades del municipio. Entonces, a comercios que quieren colaborar, pues cada entidad, pues, contacta con algún comercio y ellos tendrán una cantidad de pulseras. Estos comercios, pues, en su puerta tendrán un poste que pondrá comercio colaborador.
Sí.
Concretamente, por ejemplo, nosotros hemos contactado ya con Pelegrí y con el Forum del Barri, de ahí del carrer del Centra, perdón, del carrer San Pera, y ya son punto de venta. O sea, están colaborando comercios también en la distribución.
Perfecto. ¿Y si se acaban estas, hemos dicho, 2000?
2000, sí.
¿Se acaban estas 2000, se hará una siguiente producción? ¿O?
Sí, sí, nos hemos dado un plazo aproximadamente de 15 días, 3 semanas, para ver la evolución. Y si vemos que la aceptación es buena y se consigue el objetivo, pues se hará otra segunda remesa, sí, sí.
Una de las cosas que ya se decía, ¿no?, que los afectados también dicen, es que la gente no se olvide, porque como que la ola de solidaridad llegó a los pocos días, de la misma gente que está en Valencia, que se desplazaba andando, lo hemos visto ya todos. Pero claro, siempre es como lo que es noticia, lo que nos impacta más, pero y de aquí a unos meses, ¿no? Por eso, a lo mejor es, pues es buena idea, ¿no?, mantener esta campaña si tiene éxito. No sé si lo habéis pensado, de
bueno,
mantenerla en el tiempo, si la es posible.
El pasado, cuando nos reunimos, incluso hablamos de alguna otra propuesta más a medio plazo, para darle continuidad a esta iniciativa de las pulseras. Sí, sí.
Bueno.
Hablo de comida solidaria, bueno. De otras, salieron otras propuestas que ya las iremos evaluando, sí.
Perfecto. Bueno, de momento estas pulseras solidarias, el resto de medios de comunicación también se han hecho eco de esta información, y todo el mundo que quiera, bueno, pues que pregunte a la asociación de vecinos de su barrio, seguro que en algún comercio también cerca las pueden encontrar, y es una de estas pulseritas de tela, ¿no?, tipo, bueno, solidarias, de festivales, de la típica, ¿no? Manolo lleva la suya. Te la has puesto flojita por si te la tienes que quitar, ¿eh?
Claro, hombre, que no.
Para dársela a alguien y que se cuele en el festín, ¿no? Pero sí, es finita, no molesta, ¿no?
No, es, además es un diseño más o menos, pues sí, agradable.
Discreto,
agradable,
discreto, sí,
sí. Sí, sí.
Está bien, no es aquello mollampán, se puede llevar. Pues quien quiera participar o simplemente haciendo esa aportación económica, esos 3 euros. Bueno, dejamos el tema de las pulseras solidarias y hablamos de otras cosas ya totalmente relacionadas con la asociación de la gent gran. Esta también, pero bueno, aquí también hay otros protagonistas, ¿no? La vez anterior que estuvieron Ramón y Nono, nos hablaron, como yo decía, de sobre todo de la parte de viajes, que son un poco su especialidad. Viajes y actividades culturales, ¿no? Tenéis un par de viajes todavía en marcha. Uno, que es como, no sé si decir ya el gran viaje del 2025 o no. Apunta en ese sentido, el de Málaga, la Costa del Sol.
En marzo.
De los más largos, el de marzo. Para este, bueno, aunque falta bastante y es en marzo, entiendo que la gente ya pues se puede ir apuntando porque, bueno.
Uy, ya hay 10 o 12.
Claro.
Ya hay gente.
Es buena época para ir a Málaga y hacer estas rutas. Aún no hará muchísimo calor. Creo que este año no cae en marzo la Semana Santa, o sea que no la pillaréis, ¿no?
No, es antes. Yo creo que
es antes,
Santa es después.
¿Esta vez? Sí. Sí, Semana Santa es después, Santa, exactamente. Bueno, ¿queréis recordar en qué consiste este viaje a no solo a la Málaga capital, sino a la zona de la Costa del Sol?
Bueno, es una excursión, visita turística, vamos, de 5 noches, 6 días, del 17 al 22 de marzo. El viaje se hará en AVE, la ida y la vuelta será en AVE, y se visitan, pues la verdad que es un variado número de pueblos del entorno de Málaga ciudad. Se empieza por Antequera, Nerja, Málaga y Mijas, Tormolinos, y Setenil de la también lo quieren visitar. O sea que es un viaje concentrado, es un viaje concentrado.
Sí.
Entran los guías y lo que sí, como falta tanto tiempo, una cosa a comentar, que la persona que se quiera inscribir tenga la seguridad, pagando 15 euros complementarios, que si le sale un problema de última hora y tiene que revocar el viaje, pues bueno, puede recuperar su dinero, ¿eh?
De acuerdo.
Porque entendemos que, claro, estamos en noviembre, de aquí a marzo, pues pueden pasar
cosas,
circunstancias, sí, sí, sí.
En el precio está todo incluido, ¿eh? Los desplazamientos en autocar entre las diferentes localidades una vez allá,
sí, sí,
en Málaga.
Y todo, sí,
el
sí,
AVE,
sí.
Es pensión completa, el
sí,
hotel,
sí, sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Son 795 euros para los socios y un pequeño incremento para las personas que no son socias, 810.
¿Vais a ir vosotros? ¿Tenéis trabajo que hacer?
La oportunidad no.
Bueno, es un viaje muy es bonito y...
Sí, yo he estado en algunos de esos pueblos,
pero...
y vale la pena. Yo creo que vale la pena, es un buen momento además para aprovechar y ver esos pueblos en una época que no está tan masificada, que se está a gusto,
porque,
¿no?,
es una zona que ha cogido, bueno, como como otras no, pero que ha cogido mucho, mucho éxito. La zona de Málaga es
Málaga
es
capital
atractiva,
especialmente, sí. Y los pueblos, bueno, muchos de ellos son pueblos turísticos de, sí, de toda la vida, ¿no?
Mijas, pero... el tradicional Mijas, ¿no? Desde la, sí, la sí. serie, ¿no?
Verano Azul, sí. Los burritos de...
A Laurín de la Torre se visita.
Eso es Mija, ¿no?
Mija
son
cárcel.
Los burritos, creo. Hombre, no, no vamos a ir a ver la, la cárcel, ¿no? Pero Antequera, los pueblos blancos sí, y, sí. y todo esto. Bueno, quien se quiera apuntar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse en contacto con la asociación, ¿no?
Pasar por la asociación, martes o jueves por las tardes, de 17 a 19 horas, y, bueno, informarse previamente, y, bueno, si... Si le convence, pues puede pagarla ya o puede dejar una reserva y más adelante pagar el resto.
Perfecto. Y hay otro viaje que este es en enero, pero son de estos de ida y vuelta, ¿no? En el mismo día, que es la calzotada que se realiza el día 23. Este yo creo que va a triunfar, ¿no? Los calzots siempre triunfan.
Sí, va muy bien.
¿Qué me contáis de este?
Bueno, es una calzotada en Breda, que como todos sabemos es un... Es famoso por su cerámica, por su... Y, bueno, se visitará además el Museo Josep Aragay. Y por la tarde después hay la calzotada, que es completa, calzotada con escudella, la típica comida calzotada, parrillada, postre, vino. Hay baile después de sobre tabla. Y ya está, es un día a pasar, un día majo, ver la zona esta ceramista, el pueblo este... ver el museo y pasar un gran día, bailar y oye, de vuelta, es de vuelta en autocar y el precio es súper súper interesante, son 56 euros para socios y 60 para no socios, o sea...
Que un menú de calzotada ya tan completo ya cuesta...
Ah, ya te cuesta aquí 35 euros.
Claro, hay que incluir ida, vuelta y todo lo demás, o sea que, bueno, está muy bien.
Visita al museo, que está incluida y tal.
La habéis hecho un jueves, ¿eh? Así que el fin de semana estamos libres para hacer otras cosas.
Pero pedir fiesta, ¿eh?
Bueno, sí, pero a mí me parece muy
Asuntos
bien.
Asuntos propios.
Sí, pero que la mayoría... yo lo pienso muchas veces, que muchas actividades, muchos viajes son en fin de semana y yo siempre digo, madre, pero si no, si estás jubilados, ¿por qué no vais cuando hay menos gente?
Hay nietos.
Bueno, pues, en mi caso no, pero... Sí, pero no, no puede ser, no se puede abusar de los abuelos.
Vete a la puerta a una guardería un día.
Vivo delante de un cole.
A ver quién ves.
Yo vivo delante de un cole y veo de todo. Bueno, hablamos de más cosas. Tomás, hoy no nos cuentas nada. Has venido de apoyo moral.
De apoyo. No, estamos también. Hablamos de la fiesta del socio.
Venga.
La fiesta del socio que la hacemos el día 16, el lunes. Que la hacemos por la tarde.
Sí.
Aunque lógicamente nosotros por la mañana ya estamos, bueno, lógicamente hay que prepararla toda y tal, ¿no? Pero se hace en el Jaume Mar.
Sí.
Entonces empezamos, el acceso de los socios será entre 16 y 16.30, es decir, entre las 4 y las 4 y media. Y entonces una vez que estén allí, bueno, cuando a partir de las 4 y media, se hace un reconocimiento a los socios que tienen más de 90 años, que han cumplido ya los 90 años. Y luego, a partir de ese reconocimiento, que se les dará una plaquita, bueno, en fin, será una con un detalle. Entonces, también vendrá una persona del ayuntamiento. En este caso no sabemos si, supongo que vendrá la señora alcaldesa, ¿no? Luego, una vez que se entregue ya las placas y ese reconocimiento a los socios mayores de 90 años, pues hacemos una pequeña merienda, ¿no? Porque ya no podemos merendar mucho y tenemos que hacer régimen. Y luego lo que hacemos es ya pues una fiesta, también con una actuación que actuará la coral de Brugués de nuestra asociación, también actuará miembros de la asociación, cantaires, y luego pues un poquito de fiesta con baile y una pequeña y actuación y pasar un ratito agradable, ¿no? Entonces el cierre pues hasta las 8 de la tarde.
Hay que decir que ya hace días, ¿no?, que se repartieron las cartas para que los socios y las socias estuvieran informados. O sea, ahora ya es acabar de prepararlo todo porque ya la máquina ha echado a rodar, ¿no?
Sí, porque allí, claro, así la fiesta se aprovecha para dar las cestas de Nadal.
Exacto, de Nadal,
que
sí.
Entrega la asociación. Son unas cestas que se hace con una pequeña aportación que hace el socio. El socio que quiere, lógicamente, pues va allí, se apunta, es una participación del socio, y luego el resto pues lo aporta la asociación. Ese día se entregan las cestas y se aprovecha pues esto. La verdad es que este año, pues la verdad es que ha sido bastantes, porque, hombre, este año ha habido un incremento pues de unas casi 60 cestas más que se han habido. Se han incrementado bastante los socios, la verdad es que se han incrementado pues 100 y pico socios más en lo que llevamos de uh-huh. de año. Esto pues a nosotros pues bueno, pues es, la verdad es que estamos satisfechos, ¿no?, de que bueno, la gente, pues las personas pues se apuntan, participan y también es lo que digo, o sea, es decir, se están apuntando y también están participando mucho. Uh-huh.
¿Ha bajado también la media de edad de los socios?
Ha bajado la media de edad.
O bueno, al revés.
Pero también sabes lo que pasa, porque son más participativos. O sea, lo que pasa es que también nosotros con las personas mayores estamos también mucho con ellos. O sea, también le invitamos, por la vez nos encontramos, no, pero es que yo ya, pues la de que tengo. Y la verdad es que me quedo asombrado, pues cuando hacemos algún acto, incluso algún viaje, uh-huh. Pues que vienen personas que es lo que hay que hacer, personas mayores, porque también tienen la ayuda, que tenemos muchos colaboradores, que estamos con estas personas. O sea, uh-huh. estas personas no van a estar solas, que si vienen van a estar acompañadas y van a tener la ayuda también de la gente que vamos, ¿no? O sea, tanto en un viaje, como en un acto, como en el baile, ¿no?
Claro, es que puede haber 20, 30 años de diferencia, si me apuras a veces, ¿no? Entre los
abanico
de edades.
20 y pico, 30 años, sí, sí que hay. Y también tenemos colaboradores que, claro, son muy jóvenes, uh-huh. son muy jóvenes. Ahora mismo tenemos haciendo, mira, ahora en los viernes tenemos una actividad que vienen, pues, tres chicas de un instituto que son jóvenes y tal, que se hacen actividades los viernes por la tarde.
¿Ah, sí? ¿De qué tipo?
Se hace de todo, es decir, la semana pasada estaban haciendo
con cajas, con cartón.
Sí, tal. Sí. Mm. Y un día estaban jugando al ajedrez, o estaban. Mm. Sí, y son chicas.
Ah, es como pasar la tarde, ¿no? Hacer algo.
Sí, cada viernes es diferente, ¿no?
Muy
pero
bien.
La verdad es que sí.
Esta es la festa del soci, pero también por Navidad y por San Nicasi, que es, bueno,
hay un cambio, lo digo para
sí.
los socios, que lo comentaremos internamente también respecto al año anterior, que hemos convenido, como bien decía Tomás, que hemos subido bastante el número de socios que se han apuntado y que van a venir a recoger su lote de Navidad. Estamos hablando del entorno de 250 personas, que otros años se han recogido las cestas al principio de la jornada, al principio de la tarde. Entonces veíamos un poco ahí un problema de logístico, por decirlo así, que la persona tenía que coger la cesta y o irse a casa y volver, o dejarla en el coche, entonces, o quedarse allí con la cesta durante toda la tarde, era incómodo, ¿no? Entonces, este año los socios que nos escuchen, que sepan que tendrán toda la tarde para recoger la cesta, o sea, podrán disfrutar la tarde, bailar, hacer lo que quieran, y antes de irse, pues la recogen y se marchan, o sea.
Vale, no hay que hacer
robar. Hemos visto que es más cómodo ese así que no como otros años.
¿Nos quieres comentar cómo será la cantada de Nadalas y la actividad del día 15 en el Espai Maragall?
Sí, mira, lo de Nadalas es el día 7, el sábado, y se hace en American Lake. Uh-huh. Entonces, sale las Nadalas con la Coral Brugués.
Sí.
También habrá un monólogo con el compañero Ernest Baños, que es uno de los directores, dentro de los dos directores, el señor Ramón y Ernest, que llevan los dos grupos de teatro que tenemos, uh-huh. que aprovecho para decir que la gente puede venir, o sea, que se puede apuntar en la coral, en el teatro, para cantar, en fin, de todas las actividades que tenemos, que son bastantes, ¿no? Y luego también, como invitado, el día 7 viene la Asociación Andaluza de Gabá. Y luego termina el concierto, la Yen Cantaira de New Dear.
Vale.
Eso el día 7 de diciembre, o sea, cuando lo hacemos en American Lake.
Luego,
es la cita habitual del primer sábado de mes, ¿no? Como si exacto. dijéramos especial Navidad.
Exacto, este sería especial, esto es especial Navidad, ¿no? Y luego el día 15, para la fiesta de del municipio Sanicasi, entonces hacemos una actuación en conjunto con la Asociación de la Gent Gran de Gavà.
Gent Gran Activa, ¿puede ser?
Sí, perdona, de la Gent, es a nosotros, la Gent Gran Activa y la Asociación de la Gent Gran nuestra. Hacemos un acto el día 15, que empieza a las 18, a las 6 de la tarde, en el Espai Maragall, y que actúan las dos asociaciones. Uh-huh. Pero ahí solamente es cantantes, o sea, no ahí no canta, no sale la coral, ni nada más que lo que es la participación. Porque estamos, lógicamente, somos dos asociaciones y, claro, hay unas, aproximadamente salen, pues, entre las dos asociaciones habrá unas 19 o 20 personas que cantan, ¿no? Uh-huh. Y eso se celebra, lo hacemos en el Espai Maragall el día 15 de diciembre.
Ya es habitual, que colaboren las dos asociaciones cuando hay alguna fiesta así, pues, en concreto, y así, la de la Gent Gran, ya sean las fiestas de la ciudad,
nosotros,
¿no?
Hemos empezado, nosotros desde que estamos esta nueva junta, es la segunda vez que lo hacemos, la hicimos en junio, que funcionó bastante bien, y lo hemos hecho ahora el día 15 de diciembre, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que desde la asociación, con Manuel, que es que aprieta bastante, o sea, en este aspecto, y está muy, nos movemos, él se mueve muchísimo, es que lo que queremos, los que nos gusta, es que las asociaciones colaboren en todo, como estamos haciendo en lo de las pulseras, como estamos haciendo en otras actividades, otras cosas que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante en esto de cantar también. Pues bueno, son dos asociaciones que hay en Gavà que cantan, pues también estas dos asociaciones pues colaboran, ¿no? Igual que también lo que hacemos, que cada vez que tenemos a primeros de mes el concierto en el Espai, en American Laque, pues intentamos, bueno, invitamos, hablamos con otras asociaciones, como pasa el día 7, ¿no? Que viene la Asociación Andaluza de Gavà, ¿no? También estuvo
Sardanas,
ha estado las Sardanas. El año que viene ya hemos contactado también, pues, con algún conocido de Amigos de la Música de Gavà. También incluso con asociaciones de Viladecans, también asociaciones, hay una coral que también van a venir a colaborar y tal. Bueno, es importante que las asociaciones estemos bastante colaborando entre nosotros, ¿no? Uniéndonos.
¿Estas dos actividades son gratuitas, tanto la del día 7 como la del día 15, o debemos pagar entrada?
La del día 15, sí, porque es en el Espai Maragall. La del día 7, pues se paga como siempre,
el precio habitual.
El precio habitual que tenemos.
Y ahora que ya nos...
Y invitamos a los asistentes de las dos jornadas que lleven 3 eurillos en el bolsillo para comprar la pulsera.
Sí. Para la pulsera, es verdad.
Es un buen momento. Es un buen momento para comprar la pulsera.
Sí, sí.
Os iba a preguntar por el baile de los domingos en el Casal de la Gent Gran de Can Tinturé, porque ahora que se acercan las fechas, imagino que no estaréis apurando ahí hasta el último domingo, hasta el 22, ¿no? Que acabaréis un poco antes.
No, acabamos... ahora no me acuerdo.
Bueno, de hecho, el día 15... No habrá baile, precisamente porque se actúa en el...
En el Espai Maragall.
Pues, ahora, claro, el día...
O sea, quedaría un domingo.
Exacto.
Vale.
Exacto. Quedaría el día 8.
Exacto, y luego ya...
A partir del 8, ya hasta enero.
Es que la gente ya está por otras cosas también, ¿no? Estamos pensando, ¿no?, en el baile.
Sí, pues mira, ya que lo decimos, porque se acaba el día calendario tal, o sea, que acabaría... el día 8 y empezaríamos después de Reyes, o sea que sería porque el día, como dice Manuel, ¿no?, en diciembre el día 16 hacemos la fiesta del socio, el día 15 ya no hay, y ya como ya vienen las fiestas y todo esto,
claro,
ya empezaríamos a partir del día 12 de enero.
Perfecto. Es un éxito,
está,
¿no?,
funcionando bastante bien. A ver dentro de la que es la sala, está muy bien, pero está un poco retirado, ¿no? También hay un problema porque las líneas de autobús y tal, desplazarse, pues cuesta. Pero bueno, aún así se ha crecido un poco. pues ha crecido, o sea, no es que sea el doble, pero pues sí que más o menos un 30% más o menos, un 40% se ha subido, pero aún así, claro, cuesta de por el sitio que está. Eso no quita que la sala es una de las mejores que hay, ¿no?
Bueno, ¿se sigue buscando una alternativa?
No, bueno, seguimos.
Es lo que hay, ¿no?
Seguimos. La petición está ahí, ya lo sabes tú. La petición está ahí, pero nadie nos escucha.
A ver,
decimos si como aquel del eco, eo, eo, eo.
A ver si se encuentra una alternativa.
La alternativa está.
La alternativa es el Casal del Sintra.
Sí.
Ya.
Uh-huh. El Casal del parque de la Torre Lluc, un poquito más adelante.
Justo enfrente de la Torre Lluc, que está la...
Pero bueno, seguimos pendientes.
Bueno, veremos qué pasa y, bueno, al final, para la gente de los barrios que están más cerca de Cantintore, pues está cerca de casa, ¿no? En cambio, el otro no, es que ha retirado.
Pues sí, lo que pedíamos es hacer de los cuatro...
Dos y dos, sí.
Sí. Dos, tres y uno, o sea, sí.
Lo sé.
No era desplazamiento total.
Uh-huh. No. Que la gente que lo tiene más difícil tuviera una opción ni que fuera una vez al mes.
De todas maneras, no tiramos la toalla, seguimos pidiendo que de momento por lo menos una, a ver si nos cae, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, porque quieras o no, pues hay personas que les gusta, que nos dicen, pero claro, si pudieran venir, aunque se fuera solamente una vez...
Hombre,
pues,
subir
pues
es poco duro, andando.
Claro, es que en es invierno.
Eso. Claro, y más en invierno, ¿no? O sea, por eso.
Hombre, es peor en verano que hace calor, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Pero hombre, sí que es verdad que subir pues se puede hacer un poco pesado. Si no, las fuerzas no te acompañan mucho, pues es un poco durillo. Pero bueno.
Hombre, empezando una vez al mes ya estaría bien ya. Bueno,
sí.
Como dice Manuel, ya lo hemos pedido, pero bueno, ahí está.
No, nunca se sabe. A ver qué pasa con
problemas de oído duro.
El futuro centro cultural, la remodelación del centro cultural, que todos esperamos en plan, ¿qué va a pasar ahí, no? Y que tiene ya 500 novias, o ¿no? O pretendientes más que novias. Veremos qué pasa. También podría ser una opción. Recordamos que tenía un teatro que estaba muy bien.
Ya,
sí,
ya sabemos también que estaba casi en ruinas.
Estamos hablando de un colectivo que tiene una edad. O sea, si le dices espera 10 años para poder ir a bailar allá abajo,
es verdad.
Y a 10 años vais a bailar tú, porque yo no.
Es verdad. Pero
ojalá
bueno.
Pudiera bailar de aquí de 10 años, ¿no? ¿Te
bueno,
alguno?
Vosotros sí.
Sí, pero... No, ya, pero hablamos del colectivo.
Ya,
a ver, la verdad es que cuando las asociaciones. Mira, hay muchas asociaciones en que hay tal. Nosotros tenemos la entre comillas, ¿no? Pues la ventaja es que somos una de las asociaciones, creo que de las más grandes, ¿no? Hemos crecido mucho en socios y tal, ¿no? Pero pienso que todas las asociaciones tienen que tener su cabida, ¿no? O sea, decir, su sitio.
Uh-huh.
Y es muy importante, ¿no? O sea, pienso que en un municipio es muy importante que tenga muchas asociaciones y además sean activas. Pero eso es pero una de las cosas que sean activas es con la ayuda del ayuntamiento. El ayuntamiento, eso no quita decir nosotros tenemos ayuda y el ayuntamiento colabora mucho con nosotros, pero bueno, faltan cositas lógicamente que hay que intentar mejorar algunos puntos, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno, entre todos tenemos que intentarlo, ¿no? O sea, porque la verdad que las asociaciones, insisto, o sea, es una de las pilares que tienen los municipios, ¿no? Entonces esto y empiezas a sumar las personas y son muchas. Muchas las que, si no estás en una asociación, estás en otra. Es decir, que que estamos hablando de cosas muy importantes que, bueno, que lo que hicimos ahora está el centro cultural, que era el...
Es una incógnita, al menos para mí lo es, no sé.
A ver lo que van a hacer y tal.
Hombre, pero... yo creo que hay muchas voces que consideran que un centro cultural o un centro cívico sería deseable. ¿No? Que fuera moderno, que tuviera salas polivalentes, que pudiera albergar actividades de diferentes asociaciones, ¿no?
Hombre, mira, yo hace tiempo, antes de cerrarlo y tal, íbamos a bailar allí. Nosotros íbamos a bailar allí, tenían muchas, todas las, lo que eran
las... Hacían bailes de salón,
antiguas,
¿verdad?
Sí, exacto.
Sí, sí.
Todo lo que eran las antiguas aulas, pues
sí.
Pues eran...
Tenía un teatro donde se hacían los pasturets y todo
exacto,
esto.
Exacto.
Claro, que lo que yo, pues está en ruinas y obviamente, pues hay que... No sé si en ruina total, pero bueno, sabéis que está muy mal y hay que hacer una rehabilitación muy importante.
Profunda,
exactamente.
Sí, sí.
Pero bueno, sería más que deseable, ¿no? Que hubiera un sitio
bueno,
así.
Que si quieres, un día también hablamos, porque aparte del tema este del baile, nosotros como sede, pues es otra reivindicación que tenemos, que se ha quedado, lo que hablábamos antes, fuera de micro, ¿no? se ha quedado muy desfasada y no es nada, no es nada útil, ni podemos dar un buen servicio a los socios porque estamos muy limitados en espacio, en el uso compartido que tiene el casal con las actividades que hace el ayuntamiento. Entonces nos vemos muy limitados, ¿no? Lo siguiente, para poder hacer más actividades que podríamos y tenemos en cartera, pero se nos hacen inviables ejecutarlas porque no tenemos un espacio adecuado.
Ya.
Entonces,
es que parece que no, pero aquel espacio es bastante reducido, incluso para las propias actividades del ayuntamiento, ¿no? Me parece muy pequeño.
Es una jaula.
Sí. Desde fuera quizá no lo parece, pero sí, es, no sé, no está como muy bien distribuido, ¿no?
Pero claro, es que lo que es el casal en sí, bueno, es grande, pero lo que es la sede de nosotros, el despacho que tenemos, bueno, es muy limitado en
parece este estudio,
en superficie,
casi.
Y después tenemos que compartirlo porque claro, casi todo el horario lo tiene actividades que organiza muy bien, que organiza el ayuntamiento, ¿no?
Ya. Bueno, hay que pedir, ¿no? Por pedir que no quede. Veremos cómo se materializa, si se llega a materializar. Pero si uno no pide y no hace nada, pues no consigue nada, ¿no? Esa es la filosofía.
Tristemente.
Nosotros, la verdad, estamos satisfechos de cómo está yendo, pero claro, somos una asociación, como dice Manuel Garro, el espacio que tenemos es, hay que tener en cuenta que somos 333, me parece que somos, o 334 socios. Tenemos muchas actividades, nos reunimos bastante, o sea, porque quieras o no, o sea, esto no funciona. Con una, o sea, presidencialmente solamente, sino que esto es un equipo, o sea, aquí no hay, aquí porque decimos, bueno, este señor es el vicepresidente, este es el secretario, pero todos tenemos, la verdad es que todos somos, formamos un equipo, que todos participan y que la Junta, pues se trabaja bastante. Tenemos mucha gente colaboradora, tenemos mucha gente que esa misma gente colaboradora, voluntariada, que son para hacer actividades y tal, y necesitamos espacio, o sea, y nos encontramos pues que no podemos hacer, depende, bueno, es que muchas actividades no podemos hacer, decimos que no porque no tenemos sitio, ¿no? No tenemos sitio. Es decir, a ver, que estamos con el ayuntamiento, sí que podemos decir que vamos y nos sentamos y ahí lo comentamos y con los técnicos y sobre todo con la técnica, ¿no? Y tal, lo comentamos pero claro, si no hay espacios, no hay espacios, ¿no? Pero claro, nosotros lo decimos sobre todo porque somos, insisto, o sea, una asociación de muchas personas y la idea es ir creciendo, o sea, ir creciendo poco a poco, pero bueno, en un año que hemos crecido ya más de 100 y pico personas. Esto, entonces, es lo que queremos.
Os habéis doblado casi, ¿eh? ¿No?
Sí, o sea, no quedó, pero bueno, sí, éramos, la verdad es que se ha crecido bastante.
Bueno,
en 11, en 11 meses, 10 meses, o sea, se ha crecido bastante.
Pues me alegro, significa que la gente encuentra cosas interesantes en la asociación que a lo mejor antes no encontraba.
Bueno, antes también lo que pasa es que quieras o no, bueno, también es lo que hicimos, ¿no? O sea, bueno, esto es, nosotros ahora lo que trasladamos, lo que intentamos es, siempre digo, la gente tiene que saber que estamos, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Pues eso, teniendo espacios, haciendo actividades y estando con ellos, las personas. No,
y la sociedad cambia y las personas, claro, también, claro. Entonces el tipo de actividades, ocio, claro, y etcétera, pues también va cambiando, ¿no?
Claro. Hay que ajustarlo
a las nuevas generaciones.
Claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si queréis apuntar alguna cosa más antes de despedirnos ya hasta el año que viene.
Hasta enero.
Bueno,
hasta que nos invites.
Yo os invito cuando queráis.
Hombre, lo que nosotros desde aquí es desear a todas las personas que nos escuchan, a todos los oyentes y a todas las personas de Gabay que tengan unas felices fiestas y que el año que viene nos traiga, como siempre se dice, ¿no?, que nos traiga muchísima salud, la que se pueda, sobre todo a las personas que ya tenemos ya una edad, y
toda la posible.
Y que, oye, la verdad es que felices fiestas y que el año que viene sea de los mejorcitos.
Que lo disfrutéis en esta fiesta del socio, sobre todo en estas últimas actividades del 2024. Tomás, Manolo, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Ei, pareu atenció, és moment d'escoltar la nostra gent gran.
She said, if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.
Work for it, work for it, work for it.
I said, you're just my type. You're a lover, you're a fighter, you're a conversation. So if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.
Work for it, work for it, work for it.
Work. If you want my love, then babe, I'm gonna make you hurt for it.
Work for it, work for it, work for it.
Oh, we're gonna make it hurt.
I just wanna keep you close. And all the memories, they come alive. They're tearing up in your soul. Then there's you don't believe. When you're lost and afraid to dream. When your heart hurts too deep. Put your trust in me before you leave. Oh. Just hold on me, 'cause love is all we need, darling. Oh, just hold on me, 'cause love is all we need, darling.
I've been holding my stomach in for so long. Don't even notice I'm doing it anymore. I work out hard 7 days a week, but I don't feel any differently. I wonder if I'll ever change. I don't think I can live this way. I wake up hating my body, scared that there's nothing that'll make it better. If I'm not happy and skinny, quiet and pretty, do I even matter? Hey, being hungry when I go to sleep, biting my tongue so much it's gonna. Walk over me and I take it so politely, 'cause I still care what they think and if they like me. I used to smile and show my teeth, now I don't smile at anything. I wonder if I'll ever change. I don't wanna be this way. There's nothing that'll make it better. If I'm not happy and skinny, quiet and pretty, do I even matter? Hey, being hungry when I go to sleep, biting my tongue so much it's gonna bleed. I'm killing myself, but I don't think it's helping at all. I'm killing myself and I don't think it's healthy at all. Trying to be small.
Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Demà el Dani Sánchez estarà amb nosaltres amb una selecció de pel·lis que ha vist en aquests últims dies. No deixeu de sintonitzar-nos a partir de les 10 del matí. Que tingueu molt bona tarda.
De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer d'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087, 689-510087 i t'informarem. Truca'ns, som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
What's up, Brittany?